Aquest arxiu ha estat descarregat de la pàgina web de la Fundació d'Estudis Històrics de Catalunya, www.histocat.cat.
Bé, bona nit a tothom. Us volia donar la benvinguda al Memorial 1714. Nosaltres som una entitat que fa aproximadament 30 anys vam agafar quasi a nivell intuïtiu el tema de la guerra de successió i l'11 de setembre com a element per anar coneixent el país, buscar una explicació a aquella concepció tan fàcil i que té tantes conseqüències. Per què celebrem una derrota? L'explicació que vam trobar és perquè nosaltres el que commemorem és un fet destacat que representa la pèrdua d'un estat i la voluntat de recuperar-lo. Aquest seria el nostre punt de connexió. Actualment vivim una mica del resultat del que va representar la Renaixença. La Renaixença, la romàntica, després us diré per què d'aquest nom, la Renaixença romàntica partia d'un element cabdal. Vam tenir una decadència. Aleshores, això va condicionar tota l'estructura política que va haver darrere d'això i encara d'alguna forma en som d'autors. Us explico això per fer una mica balanç del que fem aquí el 1714, a la Memorial 1714. Comentaré després una mica el llibre que avui presentem, La victòria anglesa a Catalunya, i us comentaré després els tòpics que hi ha sobre la guerra, sobre l'exèrcit, en relació a nosaltres, Catalunya. El 1973 a Cambridge, en Josep Maria Batista Roca va presentar un escrit, un estudi sobre les renaixences. La tesi d'ell és que a Catalunya van dirigir tres renaixences, la que es produeix justament en el moment de la guerra de successió una mica abans, que ell anomena la renaixença de Roca. Hi ha un gran creixement econòmic, hi ha un desenvolupament cultural, hi ha una intenció política clara. Aquesta queda estroncada per la guerra de successió, malgrat que hi ha elements que continuen. Vindrà després el que ell anomena la renaixença de Roca, que és al final del segle XVIII, amb conseqüències nefastes amb el període absolutista francès. I darrerament hi ha la renaixença romàntica, que és la que tots coneixem. Entenc que amb un gran hàndicap, que és el hàndicap de la decadència. La decadència, això ens aclaparava, això no teníem, deia més, s'ha de recuperar, s'ha de començar de nou. Bé, però ens trobem que aquí, i per això faig aquesta petita introducció, aquí ens trobem, al Memorial 1714, que ens venen persones que fan recerca sobre documents, sobre pedres, sobre art. Diuen, és que nosaltres no trobem cap mena de decadència. Economistes que comencen a plantejar si la inflació que es produeix a Castella realment afecta a la corona catalana o aragonesa, i veuen que no, de la manera com a mínim que s'havia dit fins ara. García Escucha diu, escolta, és que no hi ha decadència, aquest país tira endavant. El doctor Hernández Roig ens presenta la possibilitat de que la industrialització de Catalunya comenci justament amb la guerra de successió, en aquell moment, com una capitalització dels recursos que generen les guerres, justament. En definitiva, per una banda i per una altra, gent que estudia l'art diu, home, si trobes que totes les cases quan fan inventari està plen d'obres d'art, com pot ser que aquell país estigués en decadència? Bé, tot això ens està fent que avui ens estem replantejant tot un procés històric del nostre país, bé, ja que comença a qüestionar el gran segle d'or espanyol, sí? Voleu dir? Potser? Aleshores, això és el moment actual. Si la nostra renaixença romàntica ens va dur a una manera d'entendre la política, el catalanisme, si uns elements cabdals, que es van considerar cabdals, estan en revisió, potser sortiran també alguns elements nous des del punt de vista polític, des del punt de vista de consciència del país, de conèixer el nostre país, de conèixer la nostra realitat geogràfica, històrica, cultural i, en definitiva, política avui. Dit això, com una introducció, un element que ens arriba és el llibre que avui presentem. És el llibre que teniu aquí davant, que és La victòria anglesa Catalunya, 1710, per tall d'Almenar. Per mi llegir aquest llibre ha estat com una vegada i après, perquè et vas introduint amb el que és una guerra, el que és, perquè t'informa de què ve, els exèrcits o els regiments avancen a una velocitat X i dependrà d'aquesta velocitat que tu agafis la posició o no l'agafis, que bé, les pites desapareixen en aquest moment i apareixen les baionetes, bé que la cavalleria doncs, té un paper capdalt amb aquestes batalles que potser en un altre moment no el tenien tan important, que els rius són uns elements fonamentals, que la gent del país avisa que allà hi ha un gual per travessar l'Ebre quan són dintre l'antic territori de la corona catalana o de Genesa, quan són a Castella és del tot el contrari, et fa entrar amb el coneixement del que és una guerra, que els soldats mengen, que els soldats tenen enfermetats, que els soldats són professionals i deserten, et fa entrar una realitat terrible, que és la guerra, però d'una manera sense adonar-te'n. Vas tenir un coneixement del que és de la guerra, que és la batalla d'Almenar, i vas tenir un coneixement de la nostra pròpia realitat. Xavier Rubio es presenta la batalla d'Almenar com aquell que no diu res, diu no, és que aquí, doncs, el Cid presenta batalla al comte de Barcelona, aquí, doncs, moments de la guerra de successió, perdó, la guerra dels segadors, hi ha batalles importants. Una mica més avall, el Juli César presenta batalla a la guerra civil. Aleshores ens trobem en una zona que ens està fent conèixer una batalla concreta, ens està fent conèixer un país, el Noguera, el Cinca, el Segre, com agafes Balaguer, com el deixes, perquè el prens, perquè te'l prenen. Bé, allò que a casa et deien cuita fanyes, bé, doncs aquí cuita fanyes perquè el ritme de l'avançament de les tropes dependrà de que agafis una posició o te la prenguis. En definitiva, jo faig un comentari molt d'aquí, una mica tipus novel·lès, perquè les persones que em preferiran doncs ja tindran una manera de fer-ho ser d'una altra forma més acadèmica, més professional, però el llibre a mi m'ha captivat en aquest aspecte. M'ha captivat en aquest aspecte. Quina és la posició, quina és la millor, si l'atac es fa a les 6 del vespre, quan al cap vespre i l'enemic doncs, queda en part enlluernat, quan en definitiva hi ha una persona agotzerada o ardida que tira endavant, a vegades potser quasi per desconeixement de la situació que els hi ha sobre, però guany. Són elements que anireu trobant al llibre, que són captivadors, però a mi m'agradaria també destacar un altre fet. La guerra de successió ens trobem a Catalunya amb unes forces angleses, el llibre justament en dona nom, Victòria Anglesa a Catalunya. La victòria és important, venim de commemorar la batalla de la Mansa, Lleida ha estat agafada 2 anys abans, ha estat presa 2 anys abans. Aleshores, és important veure com després d'aquesta decisió de guanyar la batalla s'atancen cap a Saragossa, es guanya el territori i aquí és on comencen a venir els problemes. Hi ha una idea de que s'ha d'anar a coronar el rei a Madrid. Madrid és Castella està completament decantada cap a una altra manera d'entendre la realitat. I pel nord tenim França. Estem entremig de dos elements. França, que els tenim a tocar, està el Rosselló, que avancen, i el país ells es discuteixen dues possibilitats, una és anar cap a Navarra, altra baixar cap a València, consolidar el país. Jo, quan estàvem llegint això, a mi em venia al cap tot el procés de la guerra passada, la guerra 1936-1939. Jo sempre he sentit dir a casa que van badar no agafar Saragossa al primer moment, que van matar un fotimer de persones a Saragossa, que si s'hagués agafat s'hauria aturat l'avanç del nord, de Navarra. O sigui, estem en un país, un territori, i això ens permet conèixer el nostre territori en diferents processos històrics, diferents lluites. No? I una cosa que a mi m'interessa molt, perquè també és un dels tòpics, en Xavier Rubió parla dels flamencs. Els flamencs els situa que són dins del mateix regne, tenen el mateix rei. Però, evidentment, nosaltres considerem els flamencs d'una altra nació. Així mateix, nosaltres som una nació, com poden ser Nàpols, com pot ser Sardenya, estem dins del mateix regne, però que és un altre país, un altre territori, un altre element que per les circumstàncies, possiblement per la guerra, però més aviat cada vegada hem de cap només a pensar que per motius diplomàtics aquest país no esdevé un país al marge d'Espanya. Dic això per rebatre la tesi que allò va ser una guerra civil. Això no, allò no va ser una guerra civil, entendre. Hi ha persones més autoritzades que jo, per dir-ho, però entenc que aquell és una guerra dinàstica en la qual estem involucrats. Bé, hem fet us he presentat una mica el que fem al Memorial 1914, us he presentat una mica el llibre, s'esclarirà més. Però ja que som aquí, en aquest moment, Memorial 1914, voldria fer un petit comentari de la qüestió militar i nosaltres. Aquest és un país que n'ha vist per totes bandes de guerra, per totes bandes. I aleshores sembla que el tema militar és un tema tabú. Jo estic content que sigui la universitat que enceti el tema d'una manera decidida, sense cap mena de complexes. Estic content. Jo vaig tenir una experiència. Als Estats Units jo vaig estar una temporada i em va sorprendre a la universitat, concretament a la Universitat del Paso, Texas, amb el programa d'estudis, que presenta estudis militars. Però quan veig estudis militars jo pensava, bé, en comentaris, a la Facultat d'Econòmica teníem Economia de Guerra, bé, tot això molt bonic. No, no, allà estudis militars. Jo pensava, això és una democràcia, que la gent té coneixement del fet militar. Una altra cosa és el comandament, una altra cosa és la responsabilitat d'un comandament d'un exèrcit. Això és una altra història. Però que la societat, a través de la universitat, tingui un coneixement per poder jutjar què és un exèrcit, què és una indústria de guerra, quins són els pressupostos que s'esmerxen en aquest element, doncs és, per mi, un gran principi de democràcia. Nosaltres, en aquest llibre, no és que ho destaquem, però, com a mínim, estem fent camí. L'altra qüestió seria la qüestió ideològica. La guerra de successió, durant molts anys, la coronela va ser el gran element, el gran element de distinció. Era un element ideològic considerable, tenint en compte que eren un cos popular, idealitzat. La presentació de l'altre llibre que vam fer aquí, amb en Xavier Hernández Roig, dels exèrcits de Catalunya, de Xavier Riat, bé, ens veiem que hi ha una altra cosa. Hi ha un exèrcit professional amb tots els èxits. Amb això acabo, només potser un punt que sí que m'agradaria ressaltar, amb la línia aquesta, no? Poca gent sap, i és feina nostra, la Manuel Vizescador de Vifondre, això, que en Macià, quan és proclamat president de la Generalitat, anomena l'endemà un capità general de Catalunya. Poca gent ho sap, això. No és que no sigui públic, no és que no sigui conegut, però poca gent ho sap. Poca gent té consciència de que quan l'exèrcit nacional entra a Catalunya, es canvia el nom i passa a dir-se Ejército de Ocupación en Catalunya. Això és important per tenir-ho en compte. El que ens va vindre no va ser el germà que estava enfadat amb nosaltres i venia, no, Ejército de Ocupación en Catalunya. I poca gent sap, per no ser un sigui públic, perquè ho és, que la república desfà, dissolt l'exèrcit, amb les conseqüències que això ha de tenir. Això, d'alguna manera, vull enmarcar el tema que avui presentem, concretament en una batalla, la batalla d'Almenar, una gran victòria de l'exèrcit anglès a Catalunya, però que els catalans hi participen. Amb això vull destacar el fet capdalt dels temes militars. No estic parlant de militarisme, perquè els que tenim el cabell blanc són prou conscients dels desastres que porten les guerres, però tampoc som tan il·lus per creure que no han de tenir coneixement. El més exacte i el més precís possible, i el llibre ens ajuda a fer-ho, del que són aquests temes. Una última cosa. Tenim una persona que està vestida per traces del que eren els uniformes dels soldats catalans de l'època, amb un element nou que li hem posat avui, que és la flor del tafetà. Aquesta època és una època d'exuberància, d'alegria, de força, de lluita. Normalment han tingut una imatge de que és un aclaparament, que ens han fumut, com sempre, pobres. No, no és això. És una època vibrant. I la flor del tafetà, d'alguna manera, és que ens podria simbolitzar aquesta alegria de vida. No alegria d'innocència, sinó de vida. Aquesta força que porta en positiu i en negatiu totes les accions ètiques. I amb això dono la paraula a les altres persones que us concretaran més el que és la batalla del Manà i amb molt de gust els escoltarem.